TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Miquel Cardell va ser durant dècades la veu de la cultura Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Periodista perquè volia ser poeta, i poeta sempre que va ser periodista, i ara encara més. Cardell va formar part d'aquella generació que començaria la seva producció en els darrers anys del franquisme i els primers de la democràcia. Des de Ràdio Nacional ha estat cronista d'una era, un cronista en criteri propi, i és que la seva condició li va permetre anar sempre per lliure i no casar-se amb ningú. Lluc Majoré, amb totes les lletres, va créixer en una família de certa cultura on des de petit va poder desenvolupar el seu gust per la poesia. Encara avui continua meravellant-se amb els seus descobriments i escrivint el ritme que demanen els poemes. La seva història serà la nostra avui. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho faim a Llucmajor, a casa seva. Aquest és Miquel Cardell, el seu nom complet és...
Miquel Cardell, s'entendreu? Vaig néixer a Llucmajor, a la casa de la seva mare, el 5 de maig del 58, 1958. Mon pare era de professió comptable, mon pare feia feina a una fàbrica de sabates, com tot a Llucmajor que jo vaig néixer. Era comptable, i a més de comptable, era poeta local, corresponsal de premsa, autor teatral. Ara he fet jo un petit estudi sobre una sarsuela que varen estrenar amb una mitja música d'un balló, aviat farà 75 anys, que varen estar a punt a un any d'estrenar-la en el circuit professional a l'Espanya. És el més a prop que la meva família ha estat de Hollywood. Ma mare era un pare de Llum Balló, ma mare era de Petra, d'una família, diguem, de classe mitja alta, de funcionaris en possessió i coses d'aquestes, i es dedicava a sol labor. I a fer bànaves.
Em podries parlar un poc de ses famílies, tant del teu pare com de la teva mare?
Sí. És un univers que m'agrada fins allà on el conec. La família de mon pare... Mon pare era descendent d'una família de fuster grossers. O sigui, de fuster grossers eren els que feien carros, barreres, xapetes, eren com els ferrers mecànics del món agrícola. I eren fuster grossers per oposició en els fusters fins, o ebenistes, i gent que se feia portes i mobles. I aquesta família del meu padrí estava casat amb una dona que de la seva generació, que jo encara n'hi havia moltes que anaven vestides de pagesa, a una dona que ja anava vestida de ciutadana, la padrina Catalina, que era filla d'un personatge curiós, el meu besavi Miquel Noguera, va ser el constructor que va fer l'Iglesia de Sant Magí de Palma, perquè te situés. que van tenir, la meva padrina tenia 3 o 4 fills, que estaven repartits per tot Mallorca, perquè el besavi va intentar l'aventura argentina, i va acabar fincat a Palma, d'hagué fer aquestes casetes que hi ha per sobre de Pere Grau, que encara en queden, aquestes cases humils, proletàries, que hi ha de tota aquella barriada. En tot aquest barri, aquest tipus de cases, perquè va fer aquesta d'aquí, i el tipus de rajoles, i el tipus de tal, era que per tant se devia dedicar a això. No en sé molt del meu padrí, perquè els meus padrins van morir tots que jo era molt, molt petit, en els 10 anys no me'n quedaven. I sé molt més històric de la part materna, perquè ma mare era la gran narradora de cultura oral d'aquestes històries. Que era ma mare, descendia de... Clar, tenia dos pares. Sa mare era de Can Riutar, que era una família que era de classe mitja en possessió de Petra, de senyors, es que havia de ser seu, un tio de ma mare va morir a la Guerra d'Àfrica amb 23 o 4 anys, com tots els mallorquins que van morir a la Guerra d'Àfrica. Son pare era aficionat a fotografia, tenien fotos molt curioses, era amic d'un fotògraf de Monacó, que s'escrivia, jo he llegit alguna carta, que firmava com a retratador. Avui per ser anys el tren m'aturaré a Petra i li feia dues fotos, li feia un fotomuntatge, coses molt curioses. I sa padrina se va casar amb sa padrí Sant Andreu, Es podria dir s'entendreu, i ens entendreu, de Can Collet, de Riany, i ho dic així perquè Can Collet els cita, per exemple, en Guillem Frontera, que també és de Riany, els cita un moment donat. Els Collets eren una família de 7 o 8 germans, amb un padre padronet d'aquests estil mallorquí arcaic. A mi em consta que en el padrí un dia va entrar un casino, va trobar jugant a cartes amb un puro a la boca, el capell porat, i no se va aixecar ni va amagar puro, que encara no tenia permís per fumar abans el pare. Un home que fumava, no? Que son pare hi va tot dret i pim, pam, dues castanyes ben pegades. Cap fill va por a fumar davant seu, fins que ell, un dia de matances, els va convidar a fumar. Això és la família. El meu padrí era una peça. El meu padrí era una peça. Als 14 anys tenia un cavall i una lota a cada poble de la barriada. En els 21 anys s'havia fut la seva part de l'herència jugant a cartes i després se va casar amb una pobila amb tal i qual i va volar la possessió, van volar les banques, van volar les finques. Era un padrí catxondíssim i divertidíssim, tot s'ha de dir. Jo el vaig veure morir, va morir desangrat, aquí on sé, mare. Tenia un càncer de cargamella, se li va rompre una vena i va cridar. Jo tenia 89 anys, ma mare em va dir, Miquelet, vés a veure el padrí, estava com un porc degollat per a la boca, 3 anys.
I com eren de caràcter els teus pares?
Mon pare era una bellíssima persona, que a mi eren molt religiosos, però eren de convenciment. Mon pare era una persona bondadora, ell em va ensenyar la poesia, em va parlar la poesia. Treballador, callat, bondadora, no discutia quasi mai. Quan s'havia de parlar sèrio, mon pare s'hi parlava, però no cridava. I quan mon mare volia fer el que volia fer, no hi pensava, directament. I mon mare era conflictiva. Mon mare era conflictiva, mon mare... Era una mena de Madame Bovary sense mans, però que tenia una idea per com havia estat educada així. No? La gent que era de famílies que van econòmic i socialment a menys, jo n'he conegut diversos, a la Mallorca, aquesta arcaica, se veuen obligats a forçar la teatralitat de l'estatus. I això crea la pressió de viure pendent, de projectar una imatge, i això és insuportable i fa molt de mal a les cartes de la gent.
Clar, ton pare era una persona formada, educada, amb una cultura que supos que...
Ma mare també.
Sí?
Ma mare havia llegit, compartia en el grup per la Sarsuela, per exemple. Bé, ja, mon pare em va escriure d'un altre, em va estrenar, el grup per la Sarsuela, per ja el meu grup de la música, supos que bé, que escoltava en la ràdio, escoltava en un programa que era d'Espanya para los españoles, que parlaven a la música del franquisme, Canciones para después de la guerra, era un programa que s'emetia perquè el sentissin els emigrants que havien anat a Alemanya a contar el bé que se vivia a Espanya de Franco, sin deixar-los el que m'ho conten ara. I escoltàvem música, la literatura que nostra hi havia... Teníem com que això, en els 10 anys me vaig quedar sense padrins, però mon pare s'havia fet molt amic d'un tio de mon mare, que era una gent que també que anaven al teatre, que també anaven al teatre habitualment a Palma. Jo amb 14 anys me van dur veure Flowers del Lindsay Camp. Hi ha un nen de 14 anys, un nen, tot just el set de 14 anys, de vegades un pai se va a l'auditorium, amb aquelles tios amb la tita de l'aire que feien piruletes, va ser una experiència. Sí, jo sempre he llegit, jo em recordo llegint tabeos, em recordo llegint, jo vaig ser a més un nen, i això sempre un nen que anava a poesia, és com un pare era poeta local, i és un major, hi havia un territori que limitava el nord de Maria Antònia Salvà i el sud en la memòria dels glosadors, que feia que sempre vés... Quan jo era nina, jo hi havia un senyor que era el Rapsoda, que tenia una targeta, era un militar que era retirat, que havia guanyat tot més fent contraband per Pirineu. Tenia una targeta que parava d'on Antonio, ara no me'n recordo com, Rapsoda. I tenia un repertori que mesclava la poesia de Maria Antònia Salvà amb aquesta espècie de copla post-pemaniana, seu de l'orquiana flamencana, no? I ja sempre que hi havia noces o comunions d'un fill d'un amic de mon pare, o que feien un acte en el teatre d'homenatge en els directors de banda de música que s'havia mort, jo tenc fotos meves, quan van inaugurar el monument de Maria Antònia Salvà, jo anava allà i em feien recitar una poesia. Si era una noces dret de muntar una cadira, o evocat o qualque poema. O sigui que, per jo, la poesia era un idioma natural. Jo, el primer poema el vaig escriure amb molts anys i se va publicar a la pàgina del Club Infantil del Diari Baleares. O sigui que... És una llarga... I que a més no hi havia molt de llibres, però n'hi havia, i llavors la primera comunió que regalaven les rondades i els llibres de la col·lecció d'històries d'en Verne i aquestes coses, i alguns llibres que mon pare tenia de quan ell era el Lotó a Toni, que sempre havia llegit, algun d'ells en català. Perquè mon pare, és curiós, mon pare era un home en aquest sentit de dretes, però al mateix temps, quan jo tenia 14 anys, me vaig escriure obra cultural balear, que són un dels socis més antics que queden. Igual que meva llibre no em van faltar mai. I quan vaig tenir 11 anys i vaig estudiar, em vaig comprar un llibre, no hi va haver mai cap problema. I quan vaig fer 16 anys, que me'n vaig anar cap a Palma a estudiar, mon pare em va obrir un compte de llibres a Mallorca, que és un dels millors regals que me van poder fer en aquell moment.
Parla'm un poc de Llucmajor i de com eres poble quan tu eres petit.
Imagina't, un poble quan era petit era un poble que funcionava al voltant de dos eixos bàsics. Era encara el que quedava de l'agricultura, sobretot les mal·les, les famoses mal·les. Aquí tot era un camp, ara no queda cap a mal·les, queden dos. Jo camino cada dia una hora per fora de vila i he vist, quan he vist tots els mal·les florits, moridors, però encara florits. Però en aquell temps, tot el poble, tot el municipi era un mal·lerà, hi havia tot el camp agrícola i sobretot les sabates, l'indústria sabatera. En aquell moment jo major devia tenir de sort de 10.000 habitants i hi havia més de 4.000 persones que feien feina directament de les sabates, ja t'ho he dit tot. Els carrers que van del nord al sud dels pobles, les fàbriques estaven al sud, quan tocaven a les 12 sortien a dinar i l'horari de les escoles anaven lligats a l'horari de les fàbriques, s'omplien d'una marea de gent que pujava. Primer pujaven les dones, que anaven aviat perquè havien d'arribar a casa seva en calenties dinar, i darrere els homes més a poc a poc, s'aturaven el bar a fer el timbó, i el comerç i tot estava orientat en aquests tres grans carrers del poble que pujaven del nord al sud. Ara tot allò està tancat i tot és un... Ara no queda ni una fàbrica de sabates. Tota aquella saviesa, tot aquell ofici de talladors, era un món molt, molt artesà, tot aquell ofici ha desaparegut, tota aquella saviesa s'ha extingit. Sí, ja no era un poble agrari, un poble agrari era Petra, per exemple, que jo hi anava molt perquè hi tenia els padrins i perquè jo hi tenia una casa i anàvem a passar les vacances i ma mare passava gust. Petra era un poble agrari, d'això que se diu la Mallorca profunda, molt més dominat per la religió, molt més... Llucmajor havia estat un poble d'esquerres. A Llucmajor varen assassinar 20 i bastantes persones, a part de tots els que acabaren, tots els que s'empresonaren, dels amagats, dels fugits. Llucmajor era un poble més urbà, més... L'indústria manava... Llucmajor hi havia revolució industrial, per dir-ho en termes d'economia clàssica. Llucmajor hi havia hagut una revolució industrial que s'havia produït al darrer terç del segle XIX, aproximadament, l'any 2017, l'any 1917, perdó, a Llucmajor arriba el tren i és investit ciutat pel rei Alfonso XIII de Lliça per mèrit del seu progrés industrial, el mateix temps que Mónaco. El tren ja va arribar perquè ja hi havia la facilitat i el tren, efectivament, vehiculava. Ja tinc qualque foto perquè temporades he col·leccionat, si vaig per Maratí, hi havia Llucmajor, hi havia les sabates i totes les indústries, hi havia un catxer, allò que feia catxes per enviar les sabates, hi havia un taconer que feia els tacons, hi havia una agència dues de transports, hi havia un parell d'hostals perquè venien els representants de les fàbriques i normalment quedaven un dia, quedaven a dormir perquè tenien més d'un dia de feina i no hi havia el cotxe, l'encotxament que hi ha avui en dia. Per tant, tot rodava al voltant d'això, i jo tinc la sensació, vist molt a posterior, això, que al voltant d'un gran silenci, i potser hi va haver una repressió duríssima i va marcar biografies, vides, famílies, gent que no te contava coses, coses que tu no tenies de nit ni que has entès. Jo tenia un veïnat, que era un matrimoni xarc, que no tenien fills, gent curiosa, i ella, la tia Saúl, era molt, molt ninera, i sempre recordava del lloc del barri quan encara sortien molt fresca, me'n contava rondades, i la tia Saúl tenia, un dia vaig, no sé per què vaig anar, que vaig pujar fins a la cova, i tenia el primer gramàfon de trompa que jo he vist en la meva vida, que era un preciós. Molt més gran vaig saber que era el gramàfon d'un cafè que tenien, que quan va arribar en moviment, un cosí o un nebot va dir «me traspasses el cafè o haig d'informar Falange de la quantitat de socialistes que es reunia aquí i venim i te fos allà». És a dir, que hi havia un... Tenia una dona de veïnat, que m'acordava molt, perquè del de nin... Aquesta cosa tan sana que s'ha perdut, que tu t'educava una comunitat. Recordo una dona, quan vaig fer 14 anys vaig començar, o 16, 15 anys vaig començar a dir coses que no se podien dir. Te passarà com en aquell mestre, en el mestre tal, que va anar a escola, que va anar a plaça en la bandera de la República i la fusellaren. Però m'ho deia com si que un la fusella fos la conseqüència lògica d'anar a plaça amb una bandera. Tu vas a plaça amb una bandera, la lògica és que te fusellen. Com si tu te tiris per la finestra, caurà, és igual. Si tu vas a plaça amb una bandera, te fusellaren.
Aquí heu tingut sempre a prop la mà, heu continguts seran al de Llucmajor? A prop, teníeu relació amb la zona de costa?
Poca.
En aquell temps n'hi havia...
En aquell temps n'hi havia, la majoria que crosta tenien una caseta serenal, d'aquestes en dues columnes, antes que serenal se convertís en la catedral de la degradació urbana que és avui en dia. Però no hi anàvem, perquè nosaltres estius anàvem a passar Petra. Jo la meva relació amb la mare era gran. Anàvem a passar les vacances a Petra, mon pare mos dues i mateix, dues o tres vegades durant les tres setmanes de vacances, fins a Can Picafort, o fins a les platges de Muro, les quals llavors no hi havia ni un hotel. Ja he dit, senyora, aquí tenim un fòssil, que en 18 anys, a la nau, anava a la platja de Muro, la persona que tenia més a prop era el meu company d'habitació de l'Escola de Major de Barcelona, i no el vaig conèixer fins que feia una hora o dues que érem a la platja. Això ha passat a Mallorca, costa de creure, però ha passat.
Serenal sí que era una zona que hi havia cert moviment de contraband. No sé si això era una cosa que se donés a la teva època, era una cosa ja un poc anterior.
Havia passat, però no se'n parlava. Però passava amb absoluta impunitat. És a dir, tot se banquiera el padrino de contraband. Tot se banquiera i tot se banquiera quin delegat de la caixa va guanyar un dineral fins que se va barallar amb el padrino per una senyora, se va barallar amb el padrino per una senyora jove. I tal. Jo te contra, jo tenia 20 anys, fumava tabac ros i no anava mai a l'estanc. Ja sabien a quines cases havia d'anar. Ave Maria, que poden entrar. Venia a cercar un paquet de Winston, costava menys que un paquet de Fortuna, el t'embolicava en un paper de diari, no tenia que ser molt, ja tornava el seu paquet de Winston. Sobretot el Winston vaig llibrar fins a que t'heu embolicat. Tot això ha desaparegut completament. Com hi havia, com el món del joc clandestí, hi havia a Mallorca sempre ha hagut una febre de joc clandestí enorme. Hi havia una sèrie de bars, pobres de barri, fora del centre, que vivien bàsicament de joc. I tu anaves divendres a hora baixa, la gent que havia cobrat la setmana divendres a hora baixa, amb mitja hora se jugaven, i n'hi havia cinc que perdien i un que guanyava, que s'anava un lloc un pam més potet, on n'hi havia cinc o sis que perdien un que guanyava i que s'anaven a Palma, a acabar de perdre.
Parlem un poc de la teva formació, com on vas anar a escola...
Jo vaig anar a escola a veïnat de Can Ostre, com aquell que diu, hi ha un col·legi franciscà de la tercera hora regular, que se diu Sant Bonaventura. I jo vaig anar a escola allà dels 3, vaig ser el primer que hi va entrar en menys de 4 anys, que vaig tenir una certa relació, i vaig entrar en 3 anys i vaig anar fins que vaig acabar el 6è de batxillerat, o sigui, fins que me vaig anar a Palma a fer COUC, aleshores, que és preuniversitari, que aquí no n'hi havia. Era una escola de frares, que és l'únic mèrit que els promotors avuís, que em van perdonar un títol que em va permetre seguir estudiant. Però jo, quan conto les històries d'allà, era més que fer línia. Era dir, un dels pitjors efectes que va tenir el cop d'estat i la dictadura franquista va ser que va exterminar una generació de mestres preparats i es va substituir per una colla de personatges inclassificables o inqualificables, que eren la majoria dels que nosaltres teníem a l'escola. Varen tenir algun bon mestre, això és indagable, i els atenc i els estic molt agraït. Allò, en 9 anys, un senyor que era de la seva lletra ferit, que d'havia de llinatge com jo, que no fos en família, jo crec que ell mos feia 2 o 3 hores de mallorquí, per setmana, i després el senyor Lledó, que és un senyor que va viure 107 anys, se va morir ara molt poc, que era un personatge novel·lès, que ara no m'ho poden aturar, també, el món esplès de vegades, mos ho va continuar fent una mica de tal, de forma tolerada, i venien els d'obra cultural balears a Minermós, de mallorquí, i jo anàvem a Palma, i un senyor molt simpàtic mos regalava un parell de llibres que havíem aprovat, que era el nou Francesc de Borja Mall, i dir això, va, però al mateix temps tenim una guarda de personatges d'un nivell d'incompetència absolutament. Jo sempre conto una anècdota que ho resumeix, que és del professor de literatura. El professor de filosofia era un frare franciscà, que arribava a mig dormit, fent-se l'hora d'un vaporup de dir missa primera, ser beat, en el pijama, vall de sàmbit. Ell m'ho ha dit que se passava la meitat de la classe dictant-nos un subratllat que havien de posar en el llibre, que nosaltres vam seguir la genealogia, i quan se va jubilar el professor que hi havia antes, ell va agafar el llibre d'un alumne, que era el membre de la classe, i va seguir el seu model de subratllat. El senyor que m'ho deia, mirava que em permetides que deia la filosofia amb ell, s'acabava en Santo Tomàs d'aquí, no havia res després, i em permetia era un beneit que deia que tot aquest xistat xistó, però clar, que han de dir beneitar raó, amb aquest pla. I tenia un professor de literatura, de llengua de literatura, que era funcionari, que tothom sabia que si tu suspendies una assignatura li dues un fario o un òvaro, aprovaves aquella assignatura. Ell un dia va viure aquest fet, li feien sa vida impossible perquè no era un personatge respectable ni que es fes respectar, i li feien sa vida impossible. Però arriba un dia a casa, diu: dictado para comentario de texto, tomen nota. Don Antonio Machado. Don Antonio Machado. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y aquí, els curs, que érem 40 burros, la meitat dels quals estàvem a classe aplicat des de 5 anys i l'altra meitat des de 10, serien afegit, que funcionaven per telepatia, va prorrompre amb un d'aquells aplaudiments. Ells se mos queda mirant. I ara què els passa avui? Que els ha tornat a pegar. Mira el paper. Mos torna a mirar. Torna a mirar el paper. I el fiu compren. I alça el cap i mos diu: pues les juro que aquí lo pone. I a pesar d'això, aquí mateix, a pesar d'això, van sobreviure. Sense gent de psicopedagogia. I feia un fred que te pelaves, aquelles aules grosses.
I després, hi havia que tenien sa mà llarga.
Hi havia dues classes de mà llarga. Hi havia el frare sàdic, que passava algun de pegar, i que pegava com a exercici de poder. Llavors anava de tots germans, amb tal germans, germans, esteu cagats. Però manca. I que passant pam, pam, amb una facilitat, tot d'una que detectava. I llavors hi havia el pobre desgraciat, que un moment donat perdia el control i va perpetrar una agressió virulenta. Hi havia aquestes dues classes de... Però sí, pegar se n'era el més normal del món. Tu, si no anaves que teva, no em van pegar, perquè encara sorties escaldat després. Considerava normal.
Era el periodista i poeta Miquel Cardell. Durant dècades, la veu de la cultura a Ràdio Nacional a les Illes Balears, avui jubilat. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa.
Tres ràdios, memòria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Olivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
Som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant el testimoni del periodista i poeta Miquel Cardell, nascut a Llucmajor el 1958. Fa uns segons parlàvem de la seva educació, primer al seu poble natal i en un col·legi religiós, però amb el temps Miquel Cardell iniciaria els seus estudis superiors primer a Palma i finalment estudiaria la carrera de periodisme a Barcelona.
Vaig fer com a Palma, a l'Institut Ramon Llull, ell va ser una altra cosa. Jo arribo a Palma, jo ja començava a llegir a l'estendre la nova plàstica, ja a través de Diari Balear, la revista Lluc, que arribava a nostra, a mi Palma em pareixia Nova York en aquell moment, per dir-ho clarament. Ja les meves visites protocolàries quan vaig arribar a Palma van ser llibres de Mallorca, com em vaig obrir un compte que em va prometre comprar-me sobre completa en Espriu, que era un... que tu pagaves, mon pare pagava 30 pessetes cada mes, era una cosa així, i tu podies deure fins a 300, que era sobre completa en Espriu, els primers llibres de Miau Gat, a Palma coincideix amb això. em van anar quatre gats, l'exposició d'Esteve Terrades, ara aquestes coses els posen el Sonyeric, perquè és aquella època tan moderna, i l'institut era una altra manera de funcionar, un altre nivell. Hi havia el camarada Bonet, que era un feixista que molt feia política i que li feien seguir impossible, ja, d'alumnes, però hi havia don Antoni Suau, per exemple. Don Suau era una professora que sé que molta gent en parla bé, era una senyora que havia anat a estudiar a la Universitat de Madrid antes de la Guerra Civil, quan les dones estaven en un soterismo del professor, perquè n'hi havia tres, que havia conegut en García Lorca i en Dalí i en Buñuel, i que era exquisita, era una gran professora i era una senyora exquisita. Jo no m'agrada en Salinas, en Pedro Salinas, per exemple, però els poemes d'en Pedro Salinas que ella me va recitar m'agraden. Ai, que molts... Varen fer tots els programes. Érem un curs que feien llengua i literatura adoptativa, érem un curs de 10 a 12, que jo que sé que també vols fer de classe d'on Eusebio Riera, que era son pare de Carme Riera, que sabia que no faria miracles en d'altre, me'l va dir, mira, us que feia sociologia aquest curs, ja vos donaré un llibre, si vos llegiu bé aquest llibre i enteneu bé aquest llibre, haureu fet el que és necessari. Que era un llibre que es diu de sociologia, Salvador Giné, un llibre, efectivament, aquest llibre que dius que estic content de haver-lo llegit en aquest moment, però ell dona Antoni Suau, per jo que m'agrada la literatura, ell se'n va tema, me va donar corda, me va llegir, per exemple, jo sempre he tingut problemes de puntuació i ell me donava molta canya en la puntuació, que ho va ser una altra cosa, a través d'un amic me van arribar els primers cassets piratejats de discos de Pink Floyd, de King Crimson i de Jethro Tull. Va ser el primer pic que vaig sentir en la meva vida, perquè acabava de sortir qualsevol nit per sortir el sol d'en Jaume Sisa. Vaig conèixer altres adolescents que volien ser poetes. Bé, va ser com quin hermano de Mallorca.
També eren els darrers anys del franquisme.
Era el darrer. Hi havia... la primera manifestació de la meva vida va ser una manifestació contra la selectivitat, a la qual els grisos, perquè s'acabaven de vestir de gris, o... No, per mentir, els grisos és l'uniforme habitual que tens. Llavors se varen vestir de color de cafè en llet. Varen estrenar l'equip antidisturbis valents en cascos i escut d'aquests transparents com a de romà i cascos com a de motorista. Me van estrenar amb un altre, en aquell any. Això és curs, 74-75, o sigui, en Franco se va morir tot d'una que ja arribava a la universitat. Hi havia un... anàvem a conspirar, hi havia un bar en el carrer de Sol, dins d'un celler que es deia de Sol, bar mític i legendari, on la banda sonora eren... Hi havia bars amb música, eren discos d'en Lluís Llach i d'en Raimon, i...
Era... Allà ja havies entrat en contacte amb altres poetes de la teva generació.
Ahir vaig començar a entrar... Jo sempre he estat molt poc contactós. Però a Palma també hi havia, i estava... També hi havia Cavall Verd, el primer que vaig veure, la llibreria en Rafael Jaume, llibreria especialitzada en poesia, que sí que em va presentar, per exemple, l'Àngel Terron, i també vaig sentir presentar en Andreu Vidal, que Andreu tenia família i un majorer, un poc parent d'algun jo, havia llegit el seu primer llibre, que seria Xicraini. En Andreu, per una qüestió de caràcter, no me van fer amics, molt amics mai, no li dic estàs embarallats, però la gent lliga o no lliga per coses molt rares. Ja en aquell moment, l'any que jo tenia 16 anys, l'any del meu cou va ser quan vaig, o l'estiu del meu cou, va ser quan vaig escriure el primer llibre que m'ho publicaren, vaig guanyar un premi que donava en aquell moment a Campos, i per ser prou vaig conèixer en Joan Perelló, en sé que sóc conservat una gran amistat, que és un poeta molt important, amb un meu personal. Aquí se l'ha reconegut pas fins ara, que se'l comença a reconèixer, ses veures, perquè en Joan és més vell que jo. Però, a part d'això, no he estat mai molt desgregaríem, tu ja serem amics perquè tots som poetes, però perquè no vaig trobar les persones adequades en la situació adequada en el moment adequat, perquè ojalà ho he trobat de gran, he tingut grans amistats després en gent del món de la poesia i estic molt content, però en aquell moment vaig ser una mica un lloc solitari i autodidacta, i suposo que això literàriament ha tingut una gran influència.
I té a veure la teva condició de periodista?
És al revés. Jo som periodista perquè volia ser poeta. Per dir-ho de qualque manera. I em vaig cercar un ofici que em pogués... Pobre de mi, ingenu de mi, errat de comptes de mi. Però en aquell moment ho vaig pensar així. Per això i per un altre motiu molt important. És a dir, a l'escola fèiem una revista, jo m'agradava publicar la revista, i amb 15 anys, amb un amic que és concertista de piano, un distingidíssim professor del Conservatori Superior de València, avui en dia, que era en Tomeu Jaume i que ell sí que tindria una gran entrevista, va ser corresponsal d'una revista de futbol que es deia Fiesta Deportiva, quan tenien 15 anys. És a dir que, durant un període efímer, que jo havia oblidat que em van recordar, perquè l'altre va fer un llibre sobre la història de futbol de Llombolló. Però el fet que jo tenia periodista, periodisme, hi havia tot això que dic, i una altra cosa importantíssima, que per estudiar periodisme t'havia d'anar a Barcelona.
I tu volies partir.
Ja volia partir. No me demanis per què, perquè no ho sé, perquè volia partir. I tampoc no vaig participar gens a la vida poètica i intel·lectual de Barcelona. Després vaig participar molt a altres classes de vida que no totes són explicables en públic, però me'n volia anar. I no ens hagin de greu.
Es suposava per algú de Llucmajor de Mallorca arribar en aquella Barcelona de l'any 1975, que crec que va ser...
Sí, ja vaig arribar i en el mes van tornar cap aquí perquè es va morir en Franco, amb un tema que donaria per un assaig, perquè la Tren Mediterrània es va veure superada i va flotar un vaixell d'aquell que pareixia tret d'una pel·lícula d'en Bogart, absolutament anacrònic. Tu imagina't, un vaixell ple d'estudiants universitaris que els acaben d'anar el dia de vacances imprevistes que tornen d'aquí seva. En fi, el que va passar dins aquell vaixell quedarà dins aquell vaixell, però va ser, jo recordo, un Llum Majorell, que era un senyor molt seriós que s'ha dedicat a fer estudis de bibliografia i d'astronomia, dret d'un tombany recitant l'opi de forma en tot, per contentar una cosa de ser a nivell de castanat i de continència, no? Va ser un viatge molt divertit. Va ser Barcelona, te cau damunt, Barcelona, què és això? Arribes a Barcelona i dius, Barcelona és una ciutat... En aquell temps, cosa que el més jove no podeu recordar, que era una ciutat bruta. Era una ciutat que totes les façanes tenien la contaminació de 40 o 50 anys de contaminació. On casa pintades de Viva Franco arriba a la Falange, pues, pintades fetes meticulosament en el moment de la victòria. On jo recordo, el primer pic que vaig sortir del metro, en el carrer que llavors era Balmes, que ara deu ser Via Laietana. I quan hi havia la seu de Transmediterrània per comprar el bitllet de barco, quan t'arribaves cap a nivell de carretera, t'arribava un olor de contaminació, de sofre, tal, que ja només he tornat a sentir després, quan ja només he tornat a sentir Atenes, a Atenes de fa 30 anys, aquella olor de contaminació. Era una ciutat, però una ciutat amb un nivell de vida, amb un ritme de vida, ben que dir, absolutament clar, i també tot un col·legi major, ple de gent de la teva edat, de 50 milions del món, 50 milions d'històries, amb un conjunt de tribus, la mallorquina era bastant carca. Tu arribes allà i te trobes un món de novetats, el primer que te trobes, en el qual jo me vaig rebel·lar bastant aviat. Jo un tio li vaig dir tot dins el menjador un dia. Jo que t'enguetaven, jo vaig fer gat, i un senyor que ha estat un reputat metge. I qualcú que ha estat coses, però allà, gent amb la qual jo vaig compartir i col·legi major, han estat baldes o diputats o consellers de distint gremi i molt distint partit polític, de tot. Allò era un altre. Bé, jo absolutament fent mercat, un tio en el menjador que ha dit a Matré. I que faig quina mateixa, això ho he dit dues vegades en la meva vida, no és per allò que ha dos pits en la meva vida. I si m'ho tornes a tocar, que te Matré. Que foteu una guina vetada i ja volen que passarà. Era perillós, te podien buidar l'habitació i fer-li foc, si pogués això, perquè era un món molt bèstic, molt heavy. Però així tot vaig ser amb grans amics, gent de... Un Olot de Castelló, que va morir molt jove, van ser molt amics, que no m'hi Pasqual, que també estudiava periodisme. Un altre que també estudiava periodisme, que després va resultar que era homosexual, jo en aquell temps no ho sabia, ni ho coneixia, ni ho distingia, que va acabar sent un... Se'n va anar a França, un moment donat, va acabar sent un gran executiu del món de la publicitat, vull dir, em va contactar per casualitat. Ja coneixes gent de totes castes i que hi entres en fase mig que les tindràs tota la vida, per exemple, un col·lega mallorquí, matemàtic, que érem l'únic, escat d'un tema feit home, que l'únic que agafàvem el llibre en Rosselló Parcel de la biblioteca, jo vaig estar a la residència d'estudiants on havia estat en Rosselló Parcel. De fet, quan jo hi vaig entrar, les làmperes i els armaris i tal, eren els mateixos que quan hi havia hagut en Rosselló Parcel. Forats, vides rompots, un desastre. Però bé, era un món. Hi havia una petita comissió que comprava discos, que projectava pel·lícules, que de tant en tant te pagaven una entrada en el cine o una entrada en un concert, o què sé. I la Javier Nuor, que està pagat per la cultura col·lectiva de Catalunya. O he vist la Matança de Texas. Nosaltres vam anar a la Matança de Texas sense saber què anàvem a veure. amb un canari que s'havia fotut 200 mines per estudiar l'examen i que el van haver d'esclavar a la cadira quan va acabar. L'home sensat, estava clavat a la cadira aquell home. Sí, en fi, història de joventut.
Com va canviar la teva relació amb els teus pares, aquesta obertura cultural? Perquè, pel que comptaves, ells eren bastant religiosos i conservadors.
Sí, però com que eren més religiosos que conservadors. I com que eren gent conseqüent i amb una certa cultura, el meu problema és que mon pare se va morir. El problema principal, per contestar aquesta pregunta, és que mon pare se va morir, que jo tot just acabava de tornar a Mallorca, que jo no tenia 25 anys, acabava de 25 anys. En la qual se va perdre... Mon pare de vore-me fer de periodisme, de vore-me fer la trajectòria que he fet, de llibres que he publicat, mon pare hauria disfrutat, hauria estat feliç, hauria complit un dels seus somnis secrets. No ho va veure. Mon pare se va morir, ja feia 10 dies, que jo em vaig casar molt aviat, com a dir, total, vivíem plegats i t'estudiava problemes. Vam quedar per l'or civil, en aquell temps que era ser per l'or civil. La boda se va retrasar una hora perquè el jutge de guàrdia que m'havia casat havia anat a levantar un cadàver. No te diré res més. Però bé, 10 dies després va morir mon pare d'un infart. La fàbrica on ell estava era com a gerent, perquè feia feina de gerent, però ell tenia la responsabilitat i passava pena per gent, però no cobrava com a gerent. Va morir un infart, jo crec que de pur estrès. I amb ma mare, bé, fosca, ma mare tenia el caràcter que tenia, però quan decideixes culturar bé, ho dur bé. I bé, ma mare se'n podia... De moltes coses, com molt de pare i molt de mare, no s'hi podia xerrar, amb ma mare s'hi podia xerrar. I amb bones tenia un sentit de l'humor bastant bèstia. Era una gran narradora d'històries familiars, de batalletes familiars orals. Ara dic que ho duen bé, estava orgullosa i passava gust.
Parla'm un poc de la teva feina. Com vas a tornar a Mallorca? Com vas a posar-te a treballar de periodista? No sé si immediatament.
Gairebé. Jo vaig dur una sortada. En el calendari. En aquest sentit, que diuen que nosaltres hem estat una generació afortunada. Jo vaig arribar a Mallorca. Sé que era per març d'un any. Devia ser el 83 o el 82. 83, possiblement. Gairebé, ara més, que has vist. I hi havia una convocatòria d'oposicions de televisió d'escat d'un mes o dos, televisió espanyola. I vaig dir, a mon pare, ara si t'ha parit bé, ja que tant t'ho he pagat, aquest mes me prepares les oposicions. Jo arribava a fer servei militar. Jo vaig fer servei militar a la Capitania General de Sevilla, de soldat o periodista. És a dir, estava un... que havia estat un pioner, tenia un comandant que... Mentre el vaig tenir, hi vaig viure relativament bé. Fins on se podria viure bé dins l'exèrcit espanyol d'aquell temps. Que havia estat un poc un pioner en coses de premsa. La meva feina arribar de matí, llegir diaris, assenyalar les notícies d'interès militar, i sobretot relatives a la regió militar, els fotocopiava, feia un àlbum ben compost i ben enquadernat en tres còpies, una per el capità general, una per el seu ajudant i una altra per un altre jefe, si jo que hi havia per allà, per el meu jefe. I això va ser la meva feina durant d'haver 10 mesos. Més redactar notes de premsa, més jo vaig assistir a l'arribada d'en Narcís Serra com a recient nomenat ministre de l'exèrcit, diguem-ho així, a l'arribada a Sevilla, que havia estat, i encara tenia el mateix capità general, els darrers que havien dit el rei però bueno, pues vale, quan se va acabar el 23F. Era una capitania plena de missatges, mensaje heroico del màrtir de la pàtria antes de que l'assassinaran los rojos, coses així. I vaig veure com en una setmana li van muntar en el Sitxarro un desfile que te cagues. Que és per lo que servia l'exèrcit espanyol d'aquell temps. En aquell moment, molts ataquen, jo em vaig sortir de la capitania general, convençut que molts ataquen els invasors, molts ataquen per Gibraltar, i l'exèrcit espanyol Santa Maria quan arribassin a Madrid aproximadament. Porque el brigada que se cuida de las comunicaciones hoy no ha venido, o sí que ha venido, pero está en el bar. ¿En qué bar está? Porque dins la capitania hi havia tres bars, ja se sopava com un desdit. Però bé, ben que dic, jo m'havia tingut un any per llegir premsa i per posar-me al dia, i llegir tres o quatre diaris, i ho duen pollat. I em vaig preparar el programa, la Constitució espanyola, i quatre coses de teoria teòrica d'estal, i em vaig presentar en aquelles oposicions, vaig passar la primera barrera, i mentre esperava la segona, sort tot just fundada Ràdio Nacional d'Espanya, de les Illes Balears, que no era ni una emissora, era un centre emissor, bé, una cosa que no tenien antena pròpia. Tenien dues habitacions realquilades, el que era Ràdio Cadena Espanyola en aquell temps, en el que se posava Tacamanent, que era una finca antiga que havia d'anar de tant, perquè la Ràdio Cadena era una cosa molt pintoresca, per dir-ho de qualque manera. I varen convocar unes proves, poques proves, per fer una interinitat d'uns altres mesos. Jo m'hi vaig presentar, vaig entrar a Interino, jo era, ja t'he dit, estava sensacional, es feien un quart de missió diària més satisfet la necessitat de Madrid. I mentre jo estava allà d'Interí, varen convocar dues places fixes de locutor comentarista, que en aquell temps hi havia redactor i locutor comentarista, que no era ben bé el mateix, però en fi. Jo em vaig trobar en so d'estret que el mateix dia que hi havia les oposicions a Palma, a la ràdio, al cap de 15 dies, hi havia la segona prova de televisió a Madrid. I el que feia allà em va dir, presentat aquí. Perquè tu, m'ha dit, aquest tema i aquest tema se te donen bé i crec que sortiran de les oposicions. Ara ja se pot contar aquestes coses, ara ja, però és igual, no? Va passar així, efectivament, perquè jo vaig entrar, vaig fer les oposicions el dijous i el divendres, i el dissabte vaig entrar de guàrdia, contratant com a guanyador de l'oposició, perquè no tenia que els fets de guàrdia. Bàsicament, vaig assistir a totes les muntanyes de Ràdio Nacional. El primer any van ser guapos, perquè era un temps de construcció, perquè va ser un moment que fins i tot varen tenir aquella època que varen, que la mentalitat sempre era que molts varen deixar fer. Ràdio 4 va durar poc, i se va acabar, i jo vam assistir un moment... Jo crec que la ràdio pública va entrar en un moment donat amb independència del partit que governava a Madrid, perquè els dos temps en guerra ja m'estava bé, ja me'ls van mandar un d'aquests que volia fer mèrit dels socialistes per aquí, que Déu-n'hi-do. Jo dues vegades m'han dit això no. I la primera va ser un senyor que se suposava que era socialista. Quan va acabar aquí, se'm va anar a fer guàrdia de telediari, jo diumenge en el portal de l'ambaixada de Cuba, perquè et situïs en el nivell professional que estem. Però bé, vaig, per la feina aviat vaig entendre com funcionaven les coses i vaig tenir l'ocasió de muntar-me una especialitat en informació cultural que la deixaren fer, per dir-ho de qualque manera, i que em va permetre alliberar-me de totes. Ser grisó i l'avorriment i la desvergonya general que ha regit la vida política d'aquest país durant els anys meu de desenvolupament professional.
Que de fet tot d'una te vas escorar d'aquell raconet.
Clar, jo tot d'una feien programes perquè no havia emissora i tot d'una que vaig veure que l'hora de fer programes s'acabava i que ja només faríem informatius, però jo feia programes de tipus cultural i vaig aprofitar sinèrcia i que ningú li interessava molt i tal i qual, però montem-me una història de redacció d'informes cultural d'informatius. I m'ho van deixar fer, perquè la filosofia era que m'ho deixaven fer. Però bé, ho vaig fer. I curiosament, quan he tingut més llibertat, estan els directors, que si tu conses el col·lega, et diran que eren, que estaven més mal preparats, o que eren més fatxes, o que eren més tal. Aquests són els que m'han donat més maseta. Pentura, perquè senzillament els solucionava un problema i omplia minuts, omplia molt de temps. Jo se m'adona bé fer ràdio, se m'adonava bé, jo passava hagut de fer molt, i ja tenia una molt mala xarxa de contactes, i tenia vicis tan terribles com llegir-me llibres sobre els quals havia de fer entrevistes, i escoltar les músiques sobre els quals havia de fer entrevistes, una cosa que no crec que faci ningú avui en dia, ja. I se nota, en la qual no va permetre viure relativament bé, viure relativament tranquil, passar bastant de gust i fer les coses sense que m'hi passen de més. O ja, a vegades hi havia, en conflicte, a vegades hi tenc un... Però bé, perquè els problemes te demostren qui ets altre. Hi ha gent que efectivament se pensa que tu tens l'obligació de fer-li propaganda perquè ell és molt modern. És a dir, jo un dels llibres més lúcids que he llegit sobre la cultura, vaig llegir un dia a un aeroport que em vaig quedar penjat i vaig venir a les quiosques de l'aeroport a comprar coses, i em vaig comprar un llibre sobre el món cultural nord-americà, sobre l'economia de la cultura dels Estats Units, escrit per un assessor d'en Ronald Reagan, és a dir, neoliberal, tal. I venia a dir, mira, aquí hi ha una cosa molt senzillera sobre el món de l'art. Hi ha un sindicat o un grup de comissaris, directors de museus i coses d'aquestes, que diuen a les fundacions, patrons, el que agrada el més per la cultura, que és un argument mal de discutir, i ells afegeixen, i la cultura són ja. I s'ha generat un gremi inflacionari de comissaris, aprenent de comissaris que tornen comissaris, i això és cert. Aquí va passar molt en el món del teatre. Quan arriba en Joan Fageda i Tars d'Obbes, que enviava, que donava en Ramon Aguiló i en Colau Genera, que donava en el món d'Esterra, aquí surt, per primera vegada, la gent que planteja, no tots són professionals, i m'ho tractem, antes no s'ha dit, de manera distinta, són gent que han fet una gran... Ho mires ara, i han fet una aportació molt important. Jo sé com estava el teatre a Mallorca fa 45 anys, que a part d'en Xenfortesa, hi havia quatre hippies de la meva edat i intentaven fer qualque cosa. Mira com està avui, tenim un teatre del Bar, tenim unes associacions de gent que fa coses, tenim un teatre Sants. Bé, hi va haver gent que va saber fer aquesta operació. Els teatres són cultura, ja són teatres d'on vens de merda d'allà, perquè som un professional i pago impostos i aquest altre no. Cosa que, des de la meva experiència, no té gaire cosa essencial que veure en la qualitat final dels productes. La qualitat final d'un producte artístic depèn d'una altra cosa. Complexa, inexplicable, discutible, si tant vol. Jo vaig tenir la sort de que dins d'aquesta cosa, que no sempre, perquè a vegades... Jo vaig tenir una vegada un gran conflicte amb un tio que em va putejar i em va quedar molt malament, perquè un dia hi havia una roda de premsa del tricicle i una roda de premsa seva, d'ell, que presentava un invent que havia fet ell, i jo, per raons, em sembla que obvi, vaig acabar entre la roda de premsa del tricicle. Després de fer-lo encalçat a ell tota una setmana, perquè em feien una declaració per telèfon. Okay, un tio que estrenava un espectacle sobre en Damià Huguet, a mi meu, que jo vaig estimar molt. I quan el darrer dia ja diria que no podré venir a la roda de premsa, no, però és que estic ocupat, va tenir esperant fins a les 7 de sola baixa, jo cap acabava a les 4 i vaig esperar fins a les 7 i la xamba diu, tu no te faré declaració perquè ets un traïdor, no m'hi hagués, la puta madre, tu i jo, pit. Si vols res ja m'enviaràs a cercar. Però a part d'aquestes coses, jo crec que tinc un criteri, i el meu criteri és el meu criteri. Si el que passa ara aquí m'apareix a mi que és coherent, que és de qualitat, que és bo i que tal, jo t'intentaré vendre, perquè la nostra propaganda, bàsicament, la informació cultural, té un component molt important de publicitat. I un altre component d'intentar donar elements per interpretar el món. Per exemple, jo crec que vaig ser un poc pioner en donar molta de veu en el món dels arqueòlegs i geògrafs i coses d'aquestes. Perquè te donaven unes informacions que eren útils per entendre el país on vius. Si qualcú t'escoltava per la ràdio, jo encara ara, quan comgava, tu te'n recordes aquell dia que vaig dir jo per la ràdio fa 35 anys? No, no me'n recordo, però estic content que tu te'n recordis. Ja veu tot, en molt d'àmbit, jo me vaig plantejar a la meva manera, perquè això ho començo a fer intuïtivament, fins que vas adquirir en consciència, de què és el que jo puc fer per fer bé la meva feina en la situació en la qual jo estic. Per fer la meva feina el millor possible. I al mateix temps fer-me respectar una mica. Jo som un professional, jo som la calle, digo. A mi que me vengui el bisbe de Mallorca, que m'arriba una hora tard a una roda de premsa, i me digui, ara passarem una Ave Maria, la meva resposta és dir, la passarà a vostè, perquè jo me'n vaig. Perquè me'n volia permetre, perquè era mi funcionari i sabia que no t'haurien de fora. Això va passar, literalment. I una amiga i bona companya, estimadíssima, que va publicar un article tal qual, me va dir, preocupa't, ja m'han cridat, tenia espai de director, després de més de 20 anys que no m'hi cridassin. Però jo em podria permetre aquestes coses. Ja si hi havia un polític, un tal Vera, per exemple, que arribava sempre tard a les rodes de premsa, que tio arribava sempre 25 minuts tard a les rodes de premsa. Jo puc entendre que un dia a la gent li passi una cosa. Però jo som un professional que estic fent feina. I els més jovenets que ja més pringa que jo, que ells dematí tenen 5 de rodes de premsa. Si tu els arribes 25 minuts tard, els destrosses el dia, els fas una putada de proporcions. Tu qui t'has pensat que ets perquè ets un director general de qualque cosa? Jo vaig adoptar una mesura molt senzilla, que jo la m'ho podria permetre. Vostè m'ha arribat 25 minuts tard a la reprensa, el moment que comenci a xerrar vostè, jo amb el xef agafo el micro i me'n vaig. No feia cap manifest, no feia res, però ho feia. Que hi ha un poble desgraciat que ha estrenat un monòleg pringadíssim un dimecres a la baixa en el teatre de Sant, que no t'ha de fer per mai, però que a mi em pareix que un monòleg que val la pena, un personatge que val la pena, pues, a tu et trobarem. Ja la meva política era aquesta, que tu has... tingut una idea i has escrit un llibre que contes una cosa que a mi em pareix que val la pena de ser contada, que la contes molt bé, jo t'ho convidaré que venguis a ràdio, que m'expliquis aquesta història que tu has descobert, el que tu has inventat. Pens que era la manera que jo em vaig trobar de sobreviure com a persona i com a professional, que és el que jo crec, quan jo analitzo les coses, de tot el que jo tinc per contar aquests dies, que és el que val més la pena que li sigui contat a la societat que existeix. I equilibrar això amb els tòpics sobre les obligacions que ho tenen de cara al teu director i al teu mitjà. Aquella frase famosa, aquella anècdota famosa, que deien, pues parla en català, Déu li don glòria. Fins que ven Joan Fuster i diu, pues parla en català, vegem què diu. Les meves frases són, vegem què diu. Naturalment, un ha de tenir molt en compte qui és que ho diu. És a dir, si tu acabes d'aterrissar, te llegiré... Pot ser només de qualcú que m'ha mostrat 30 vegades. Jo què sé. Jo, si en Gabriel ja anem a dir-lo, publicava un llibre. Antes de saber si aquest llibre és bo o lent, ja sabré que aquest llibre val la pena, perquè és un senyor que ve avalat per una trajectòria. I te diria en Gabriel ja anem a dir-lo per dir-te un, que un pam moment avalat, però em faré també la mateixa gent d'Antonio Dissens, que era un tono heavy, dur i difícil, cara reivindicada, però que en el seu moment tenia fama de locanca i que era molt bona, però que aquest llibre seu que han reeditat ara, que se diu Lluny del tren, és un dels llibres més durs que s'han publicat en la història de les Illes Balears. És un llibre inolvidable, d'una duresa brutal, perquè és els darrers dies o setmanes o els darrers temps de vida d'una dona que ja du mal rotllo de natural i que està morint de sida i està delirant. És un llibre d'una duresa absoluta, però i que no han de ser complaents tots els llibres. I a mi m'és igual, si un lloc... Jo he entrevistat poetes, d'aquí pot ser l'interès, però són importants des del meu punt de vista. No perquè ja ho sigui. Són importants i és igual que ningú que no m'hagi llegit el seu llibre 47 persones. Ja tenen un efecte bàsic sobre la societat. I és prou evident d'això que tu te'n vas a qualsevol societat del món que està passant moments difícils, bàsicament si són moments socials i polítics i èticament difícils, i en aquest moment la gent diu, i què diuen els poetes? La societat diu, i què diuen els poetes? Com de forma instintiva i social. Va passar a la Grècia dels generals, va passar a l'Espanya i a la Catalunya de la dictadura, passa a Palestina cada dia, que és una paraula que haurien de dir totes les converses del món. Sempre haurien de dir la paraula Palestina al moment de l'et, avui en dia. Segurament n'hi ha altres o qualsevol lloc d'Àfrica que ho passen tan puta com els palestins per raons tan igualment immiserables. Però mira...
Tu vas mantenir la teva producció poètica tots aquests anys, en paral·lel a la producció la teva feina com a
sí, poetista. Sí,
mai
sí.
Ho vas abandonar?
No, va a èpoques. O sigui, som poesies un estat mental que implica que té dues etapes. Té una etapa de vigilància i de preparació i llavors té una etapa d'escriptura que pot ser brevíssima. A lo millor te passes 5 anys sense... Això hi ha una llegenda, en Rainer Maria Rilke, un poeta d'art romàntic fonamental, en el meu entendre, és un... ja som... molt mal de llegir, però algunes de les seves idees ja no les he dit superades. En tant que idees, ja no en tant que expressió de les idees. Segons cas, que jo quan era jovenot era com una llegenda, però jo beneitar-lo, de que se va passar 10 anys sense aconseguir escriure el llibre que volia. Jo va tenir una arranca d'inspiració i vaig escriure dos llibres en 15 dies, en 3 mesos, d'una tirada, com aquell que diu. Això, com més gran tornes, més te passa, perquè quan ets més jove, tu vas més a base i super més, no sé per què. L'inspiració és més sovint ja de vell, prepara't les coses, dius, ara hauria de fer aquest projecte. I, bé, fins que jo arribo un moment, i totes aquelles coses que tu havies intentat fer i no havies volgut fer, perquè se podria, no se pot forçar, se pot treballar, però no se pot forçar. Llavors, jo he escrit un llibre que no m'ho pensava, que pensava ser com a mort, fa una temporada. He escrit un llibre en 3 o 4 mesos. Un llibre de 60 poemes, jo crec que està bastant bé. Que és una... Llavors, en aquest moment, jo no sabré mai aquesta sensació d'estar a un estadi davant 1.000 o 50.000 persones i avançar a la cama i fer un sol a la guitarra. Que tothom va... No, però supos que en la sensació d'escriure un llibre i veure que l'estàs escrivint i que sí que funciona, supos que és molt prescuda, per dir-ho de qualque manera. No? És una droga molt forta, una pujadota d'adrenalines i de les diverses adrenalines i serotonines que tenim per dins els cors, molt potent, que supos que un s'hi manté en fidel perquè és addictiu.
I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Miquel Cardell pel seu temps i amabilitat. I moltes gràcies també a Antoni del Bar Hama, que va ser qui ens va donar la idea d'entrevistar-lo. Sempre estàvem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, doncs podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que feim servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson i Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.
And now, Soul Call. Paul Gonsalves, William L.